Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Salut farà créixer el Taulí amb una inversió de 40 milions d'euros en els pròxims 4 anys. D'una banda, es construirà un nou edifici i de l'altra s'ampliaran els serveis de l'anomenat Frontal Gran Via. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha anunciat aquest matí des del mateix Taulí aquest gran projecte.
Presentem una reforma del Parc Taulí, reforçant la capacitat hospitalària, la capacitat d'atenció d'urgències, el bloc quirúrgic. Generem més espai i modernitzem el servei per oferir a la ciutadania una millor atenció sanitària. I aquest és l'objectiu prioritari del projecte que avui presentem, que es comença a implementar ja de forma immediata, perquè a principis de gener es licitarà el projecte i a la propera tardor entrarà en funcionament l'edifici polivalent.
Un cop enllestit, el Taulí comptarà amb 105 llits més d'hospitalització, 70 llits de curta durada, una vintena de llits d'UCI i 6 quiròfans nous, on es podran fer 3.000 intervencions cada any.
Dia històric per als defensors d'una mort digna. El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei de l'eutanàsia.
Des de l'associació Dret a Morir Dignament asseguren que és un pas molt important perquè implica portar la lluita per aquest dret més lluny que mai. No obstant això, alerten que encara hi ha molts col·lectius que en quedaran fora, com els afectats per malalties degeneratives o malalties mentals.
En esports, el Sabadell segueix endavant en la competició de la Copa del Rei després de guanyar ahir a l'Ibiza Islas Pitiusas.
Els d'Antonio Hidalgo van marxar de Can Misses amb un 0-2 al marcador. Demà a la 1 del migdia es farà el sorteig per decidir el pròxim rival.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies, gràcies a aquests núvols que ara mateix tenim al cel. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Què tal? Durant el matí ja hem vist doncs, aquest cel molt tapat cap a zones del litoral, del prelitoral, la meitat est. Uns núvols que van guanyant terreny, de fet ja ha anat augmentant la nuvolositat i al llarg de la tarda esperem que quedi ben ennuvolat o cobert fins i tot a la major part del territori. Potser cap a ponent, zones del Pirineu Occidental, cotes altes especialment, i a l'extrem sud doncs costarà més que arribi aquesta nuvolositat, però en definitiva els núvols que han de ser més abundants arreu del país, amb una temperatura que lògicament queda més baixa que ahir, en què gaudíem d'un cel força més asserenat, i una precipitació que començarà a aparèixer al llarg de la tarda de forma feble, sempre dispersa, en zones del litoral, sobretot Costa Brava, Costa Central, cap al final del dia també cap a la zona del Camp de Tarragona, i que podria arribar a caure d'altres zones també del prelitoral o fins i tot de forma esporàdica cap a l'àrea de la depressió central. Com dèiem avui, amb una temperatura més baixa en conjunt, amb aquest cel més ennuvolat i una situació que ha de continuar, ha de persistir de cara a demà. Demà serà una jornada de cel molt tapat, amb núvols una miqueta més trencats cap a zones del Pirineu, especialment cotes elevades, també cap al sector més occidental, i amb precipitació que pot caure al litoral, prelitoral i també de forma més esporàdica cap a d'altres punts de l'interior. Demà la temperatura ha de baixar una mica més. Ho deixem aquí de moment, és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un punt conflictiu, que és l'AP7, on hi ha 2 quilòmetres de retenció al seu pas per Barberà en sentit sud. A Barcelona també hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral, a la ronda de dalt, perdó, entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. És la notícia del dia, sens dubte. El Departament de Salut ha anunciat que invertirà 40 milions d'euros a l'Hospital de Sabadell. Principalment, el pressupost es dividirà en dos projectes. La creació d'un nou edifici polivalent, que tindrà 105 llits per rebaixar la pressió de les hospitalitzacions de l'edifici del Taulí. I, a més, el Frontal Gran Via acollirà 6 nous quiròfans i una vintena de llits per a pacients d'UCI. El vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han visitat la Corporació Sabadellenca amb l'alcaldessa Marta Ferrés i amb el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.
Al costat de l'edifici Taulí s'aixecarà un nou complex de 3 plantes amb més d'un centenar de llits. A la primera planta s'ubicaran 35 llits polivalents, que podran ser utilitzats per pacients crítics, semicrítics o hospitalitzacions convencionals. Les plantes 2 i 3 incorporaran 70 llits per pacients de curta estada d'urgències. Són els llits que inicialment havien d'anar al Frontal Gran Via, a través d'una inversió municipal de 4 milions d'euros. Ara, en canvi, aquest espai disposarà de 6 nous quiròfans que podran fer 3.000 noves intervencions intervencions l'any. Ho ha destacat el director del CatSalut, Adrià Comella.
Per mi el més important, el més rellevant, i així està compartit també amb la direcció del Taulí, és l'increment de la capacitat quirúrgica. Tenim 10 quiròfans, en construïm 6 més. Això vol dir que creix un 60% la capacitat quirúrgica de l'hospital i això fa que l'hospital, efectivament, la teoria es converteix en realitat quan un hospital té, diguem-ne, abasta aquesta grandíssima capacitat quirúrgica. Això per nosaltres és molt i molt important.
A més, també s'habilitaran 18 nous llits d'UCI. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha posat data a les dues intervencions.
Aquests edificis estaran llestos, el primer d'ells, doncs, en aquest 2021, aquest edifici nou polivalent, i també les obres de l'edifici Gran Via el 2022. I, per tant, això vol dir, doncs, que estem aquí, que comencem d'inici, que donem la resposta a la Covid, però, sobretot, el que fem és, al cap i a la fi, està transformant el sistema, donant més capacitat de resposta i reforçant el nostre sistema públic de salut.
Del total del pressupost, 20 milions aniran per la construcció del nou edifici polivalent, 10 milions al frontal Gran Via, i amb els 10 milions restants es preveu millorar i modernitzar les urgències de la Corporació Sanitària. En total, la corporació creixerà amb 8.000 metres quadrats.
Per altra banda, també hem sabut que l'Ajuntament i la Conselleria s'han posat d'acord i han ampliat el conveni de l'Hospital Temporal Vallès Salut fins al 30 de juny. La idea és que no prorrogui a partir d'aquesta data i fins i tot que la pista coberta d'atletisme es pugui alliberar abans d'acabar el termini d'aquest nou acord. Nou repunt de risc de rebrot i la velocitat de contagi a Sabadell, que se situen als 309 punts i a l'1,54 respectivament. Un fet que fa indicar que les coses no van prou bé a falta d'una setmana per Nadal. A banda de les mesures que té previst anunciar en les pròximes hores, la Generalitat continua endavant amb la seva estratègia de fer cribatges massius per detectar asimptomàtics. Avui n'ha començat un de nou a Can Puigcener.
S'hi pot anar de 9 a 3 quarts de 2 i de 3 a 8 del vespre, sempre que les persones siguin majors de 15 anys. Només cal presentar la targeta sanitària i el resultat es farà arribar per SMS o l'aplicació La Meva Salut. El cribratge s'allargarà fins dilluns de la setmana que ve. De la mateixa manera, avui hem sabut els resultats del testeig massiu a la zona sud. Del total de 1.035 PCRs que es van realitzar, només una dotzena han resultat positives.
Mentrestant, la situació a les escoles i instituts de la ciutat es manté estable. Des de fa 7 dies, la xifra de grups confinats per un positiu de Covid-19 es manté als 29.
Les classes en aïllament són les mateixes, però creix el volum d'alumnes, professors i personal de serveis confinats fins a les 783 persones. Són 239 més respecte de la setmana passada.
També pugen els positius detectats als centres educatius en els últims 10 dies.
Així és, en aquest període se n'han declarat un total de 65, 16 més en relació a fa tot just una setmana. S'han detectat en 27 centres educatius diferents.
L'escola Andreu Castells a la Concòrdia és la que acumula un número més gran de grups tancats.
Un total de 4 que mantenen confinades 82 persones. En els últims 10 dies s'han detectat 4 positius de coronavirus.
També estan especialment afectats per la pandèmia l'Escola Mare de Déu de la Salut, els Salesians i l'Institut Agustí Serra.
Els 3 centres amb 3 grups tancats. En el cas de l'Escola de la Gran Via, hi ha també 85 persones aïllades i s'han notificat 8 positius en els últims 10 dies. Una situació pràcticament calcada a la dels Salesians, on hi ha 87 persones aïllades i s'han declarat 6 positius. L'Agustí Serra de Torreguitard manté 77 persones aïllades, però en canvi no ha diagnosticat cap cas en els últims 10 dies.
I a Catalunya pugen a 753 els grups escolars confinats.
Que mantenen 18.777 persones en quarantena. En els últims 10 dies també s'han registrat 1.579 positius. A hores d'ara només hi ha un centre educatiu tancat completament per coronavirus. Es tracta de la llar privada Nou Esplai de Salou, al Tarragonès.
Divisió entre els sindicats de l'educació pel retard del retorn a les aules fins l'11 de gener, després de les vacances de Nadal. Mentre USTEC i CGT qualifiquen de raonable la mesura per tal d'evitar contagis, des de Comissions Obreres la consideren insuficient i lamenten que no ha estat consensuada.
Des d'USTEC asseguren que allargar el període no lectiu era una demanda dels docents. El portaveu del sindicat, Xavier Díaz, apunta el perquè d'aquesta petició.
La mesura del dia 8, sobretot, és una mesura preventiva. Precisament per evitar que hi hagi massa contagis a posteriori, és possible que no passi res. I felicitaríem si realment no passés res i diguem el propi departament passés per un exagerat. Però entenem que en una situació dramàtica com aquesta, en la qual moren persones, i hi ha persones que han emmalaltit i que estan patint seqüeles importants, no banalitzar-ho. De manera que, en aquest sentit, celebrem aquesta decisió, celebrem la precaució. Al cap i a la fi, una de les nostres preocupacions és preservar la salut de la comunitat educativa.
Per contra, des de Comissions Obreres, la delegada sindical Marina Iniesta denuncia que la mesura no ha estat consensuada amb els docents i podria afectar el seu calendari laboral.
Entre el dia 8, segons com ho consideri el departament, en tant que sigui lectiu o no lectiu, les patronals poden fer tornar aquestes hores a les treballadores del lleure i els treballadors, o poden fer considerar aquest canvi pot ser que sigui per retornar o amb una altra casuística que ho determinin les patronals. Entenem que això no ha de quedar dins de les empreses, sinó que el govern que ha decidit fer aquest canvi ho determini sense perjudici per les persones treballadores.
Des de la delegació de CGT d'Ensenyament consideren que més enllà d'aquesta mesura de prevenció de contagis en calen altres. José Luis González n'és portaveu.
Es pot dir que tens dolor, però si la màquina diu que tens un nivell que no es pot mesurar, perquè resulta que no hi ha cap...
No ho podem escoltar. Al mateix temps, González també considera imprescindible acompanyar l'ampliació de les vacances amb un permís pels pares.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
La llei de l'eutanàsia ha superat avui el seu penúltim tràmit al Congrés dels Diputats abans que se n'aprovi el redactat final previsiblement de cara al mes de març. La nova normativa permetrà que les persones amb un pronòstic de mort arran d'una malaltia incurable puguin escollir en quin moment volen deixar de viure, fent possible el suïcidi assistit amb medicació a casa o l'eutanàsia en un centre hospitalari.
Des de l'associació Dret a Morir Dignament, la seva coordinadora Sabadell, Maria Benítez, ha qualificat d'històrica aquesta aprovació, ja que mai s'havia arribat tan lluny. No obstant això, recorda que la normativa no inclou tots els casos i encara caldrà mantenir la lluita. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Hi ha la possibilitat de que moltes de les necessitats de tot aquest col·lectiu que necessita aquesta llei, doncs se li pugui aplicar. Però queda molta gent pel camí que no podrà acollir-se i que també pateixen. I llavors això vol dir que hem de continuar perquè això no cobreix tot.
Entre els casos que no es podrien acollir a l'eutanàsia hi ha els afectats per malalties degeneratives, que no tenen un diagnòstic de mort, però ningú els pot garantir una bona qualitat de vida. Tampoc es preveu el dret a una mort digna entre persones amb malalties mentals, malgrat que en alguns casos la medicació no és suficient per acabar amb l'angoixa que pateixen. Tot plegat, mentre en altres països, com els Països Baixos, ja s'està abordant l'eutanàsia també en persones grans.
Des de fa un mes, els veïns del bloc del carrer La Pan, a qui Endesa va tallar el subministrament elèctric, segueixen sense llum. Entre els afectats hi ha famílies vulnerables. L'oposició del consistori exigeix solucions urgents, com ara que l'Ajuntament sigui qui posi un generador amb garanties. Acció Social respon que fa costat als veïns, però a nivell tècnic i jurídic no pot actuar directament.
L'Ajuntament ha intentat negociar amb l'energètica, a més de fer el seguiment de les persones en situació de vulnerabilitat, que són una minoria. També s'ha acompanyat a les famílies, com explica el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, per regularitzar la situació. Endesa alega la situació d'inseguretat i de frau que es produïa. La llei 24/2015 estableix uns requisits per a impedir deixar sense subministre els residents si tenen contracte i acumulen un deute. No passa en tots els casos, però des de l'Ajuntament creuen que es podria haver fet millor. Els regidors d'Esquerra, Gabriel Fernández i Raúl García Barroso, han demanat que el govern local acabi amb aquesta situació en la visita que han fet al bloc. El grup de Ciutadans demana que es protegeixi les 25 famílies i que sigui el mateix Ajuntament qui posi un generador amb garanties per evitar situacions de perill. Des d'Acció Social responen que a nivell tècnic i jurídic no poden actuar directament, i és que l'Ajuntament no pot sancionar la companyia en la situació actual i no hi ha cap previsió sobre el termini en què pot arribar la solució.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El pròxim dilluns entrarà en funcionament el nou pàrquing de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació de Sabadell Nord, tant per als usuaris com pels veïns. Ubicat sota l'avinguda de Josep Tarradellas, l'aparcament disposa de 3 plantes amb un total de 351 places i diferents modalitats de pagament. El programa El Cafè de la Ràdio entrevista el president de la companyia Ricard Font aquest divendres a 3:45 de les 9 del matí. En successos, el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell troba indicis de desobediència greu a l'autoritat judicial a 5 caps dels Mossos d'Esquadra i 2 agents en relació amb l'1 d'octubre. El titular dels jutjats, Marcos Melendi, ha decidit continuar la investigació en relació amb el compliment d'objectius que es va dictar en un acte el 27 de setembre del 2017 a la Sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. Els fets objecte d'investigació se centren en els dies 26 i 30 de setembre del 2017, on en diversos centres educatius i socials residencials públics de Sabadell s'haurien portat a terme fora d'hores lectives activitats lúdiques que feien difícil el seu tancament. El magistrat creu que podrien haver pres alguna mesura efectiva per aconseguir-ho. Afegeix també que les pautes dissenyades a seguir pels agents eren una simple façana. Banc Sabadell nomena César González Bueno com a nou conseller delegat.
Així ho ha anunciat aquesta tarda l'entitat financera local fins a la seva incorporació efectiva. Un cop obtingudes les autoritzacions corresponents, César González Bueno i Jaume Guardiola treballaran conjuntament en aquest període de transició. El nou conseller delegat haurà de liderar el nou pla estratègic anunciat fa unes setmanes i impulsar la transformació digital del BS.
El Tribunal Suprem obliga Banc Sabadell precisament a tornar més d'un milió a una clienta afectada per un swap hipotecari.
L'alt tribunal ha considerat que el banc va incomplir les obligacions d'informació sobre les característiques d'un producte financer complex que es va vendre com si fos una assegurança. El swap, vinculat a 5 préstecs hipotecaris, obligava la clienta a compensar l'entitat mitjançant el pagament de liquidacions negatives sempre que l'Euríbor se situés per sota de 6,10%, quan el mateix 2008 la taxa va baixar fins a 5,39%.
Xavi Pellicer confirma que serà una de les cares principals de la candidatura de la CUP al Parlament de Catalunya.
El sabadellenc ocuparà la posició número 4 de la llista, 41 posicions més endavant que quan va concórrer a les eleccions de l'any 2017. Pellicer és conscient que la probabilitat de sortir escollit és alta i explica les principals raons per presentar-se al programa.
Crec que és important que hi hagi persones de l'esquerra independentista, de l'àmbit del moviment popular, de base, que puguin participar d'aquest projecte. Crec també que és un projecte que ha de tenir un paper central i fonamental si volem avançar cap als projectes de la independència, el socialisme i el feminisme arreu del nostre país, arreu dels països catalans. I, en definitiva, crec que era un bon moment, o em semblava un moment que, tot i que pugui ser complex per moltes raons, doncs era interessant de participar i de poder portar el meu granet de sorra en aquest sentit.
El portaveu del col·lectiu d'advocats d'Alerta Solidària també ha destacat la feina feta al govern de la ciutat per la Crida i la importància de les polítiques sostenibles amb el territori.
Absolen la fotoperiodista Mireia Comas per una presumpta agressió a un agent dels Mossos en un desnonament a Terrassa.
La defensa ha rebut aquest mateix dijous la sentència, on s'assenyala que no queda provat que Comas agredís l'agent policial. La fotògrafa estava treballant en un reportatge fotogràfic en un immoble ocupat i, segons ella, al intentar sortir d'aquest, la gent la va reduir a detenir. Tot i la satisfacció per la resolució positiva, la defensa recorda que la sentència no és ferma i encara es pot recórrer.
Armando Ousmane Embaló és escollit nou president de l'Associació de Guinea-Bissau i simpatitzants de Sabadell.
El nou president, també conegut com Sapiro, agafa el relleu de Pupa Balde amb uns objectius molt clars per aconseguir durant el seu mandat.
Yo creo que lo que se puede impulsar es unidad, solidaridad, y ya que vivimos aquí un montón de años, yo pienso que tenemos que integrar una sociedad española para que así podamos salir adelante.
L'entrega de pasta s'ha celebrat amb l'assistència de membres de diverses entitats com Àfrica Negra i la Federació de Associacions Guinea-Bissau en el Reino d'Espanya. Tot i això, esperen poder celebrar-ho amb tothom aviat.
En cultura, malgrat tots els impediments derivats de la pandèmia, el Teatre Sant Vicenç estrena aquest diumenge 20 de desembre un dels clàssics de Nadal de la ciutat, Els Pastorets. Per tal de garantir totes les mesures de seguretat, la funció d'aquest any es presentarà en un format més reduït.
El Teatre Sant Vicenç ha volgut salvar Els Pastorets, sigui com sigui. Per aquest motiu, el director del muntatge, Jaume Pont, ha explicat al programa al matí com han hagut d'adaptar la representació per poder-lo celebrar dalt de l'escenari.
Perquè nosaltres tenim 30, o sigui, Els Pastorets que es anaven fent fins ara tenien 32 personatges amb text que parlaven i evidentment havíem de passar a 20. Llavors hem agafat tots els personatges que no coincidien per escenes i ho hem anat combinant, i això ens ha portat a situacions curioses.
El nombre d'actors no és l'únic aspecte atípic que ha condicionat aquesta edició. Els intèrprets han hagut de reduir la quantitat d'assajos per preparar l'obra i han hagut de fer-ho respectant distàncies i amb la mascareta sempre posada. Tot i això, la il·lusió per poder celebrar l'esdeveniment és més gran que tots els impediments amb què han hagut de conviure. Abans de la pandèmia, Els Pastorets se celebraven per partida doble, tant al Teatre Sant Vicenç com a la Faràndula, però aquest últim dia van anunciar que cancel·laven la representació. En conseqüència, i al ser els únics que ofereixen l'espectacle, l'equip de Jaume Pont espera poder omplir tots els seients del teatre.
Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària.
Mou-te i corre per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i mou-te pel Taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdenreis.cat.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, defensa la immersió lingüística, tot plegat després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de fixar un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya.
Aragonès assegura que hi ha un ampli consens a favor de la immersió lingüística perquè, pedagògicament, diu, és el millor sistema. Així mateix assegura que la defensaran com un sol poble.
Els Mossos han detingut 13 persones relacionades amb els aldarulls que van començar a plaça Sant Jaume de Barcelona el 30 d'octubre en el marc d'una concentració contra les restriccions.
Els detinguts se'ls acusa dels delictes de manifestació il·lícita, desordres públics, danys, atemptats als agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Aquests detinguts se sumen als 15 que ja es van detenir el mateix dia dels fets i eleven el total a 28. Tres persones més han quedat investigades i dues més tenen ordres de recerca i detenció.
El judici dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils a l'Audiència Nacional s'atura per Nadal i continuarà l'11 de gener.
Encara no s'ha acabat la fase pericial, encara que s'hagi allargat el calendari d'aquest desembre, un dia més dels que estaven previstos. Faltarà la fase documental i els informes finals, la qual cosa podria allargar el judici una o dues setmanes. La vista oral fa més d'un mes que va donar el tret de sortida i fins ara hi han testificat víctimes dels atemptats, testimonis civils, desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra, Guàrdies Civils o agents de la Policia Nacional.
Moment pels esports. Demà a la una del migdia, el centre d'esports estarà present al sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Després del solvent triomf d'ahir per 0-2 davant l'Ibiza Islas Pitiusas, ara cal esperar que la jornada es completi durant la nit d'avui per conèixer tots els possibles rivals. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen, i per tant, a hores d'ara és impossible determinar quins són els possibles esculls del centre d'esports amb concreció, però sí es pot fer una estimació. Tenint en compte que els conjunts de categoria inferior s'enfrontaran amb els de primera divisió, al Sabadell només li pot tocar o un segona B o un segona. Les probabilitats dependran dels resultats d'avui, però com menys sorpreses es produeixin, més opcions hi ha que el rival sigui un de la mateixa categoria. Sortirem de dubtes demà i, de moment, el tècnic Antoni Hidalgo no vol pensar més enllà del partit de Lliga de dissabte contra el Castellón.
Tenim tanta feina per fer d'aquí a dissabte amb el Castellón que no m'he parat a pensar en això. Quan arribi, arribarà. Estem fent un gran treball. Ara estem aconseguint victòries, que és molt important. Al final, llançar la copa mai es llença. Al final l'has de pensar també una mica perquè tens un partit d'aquí 3 dies i és important que arribem amb gent molt fresca al partit, no? Però la dinàmica de guanyar és important pel grup, per la dinàmica de que portaven i això finança molt el treball, no?
Ahir, en general, va ser el torn per als menys habituals, però no tant. Homes com Òscar Rubio, Xavi Boniquet o Edgar Hernández van ser titulars. Néstor Querol i Stoichkov, els dos golejadors a Can Missés, van sortir des de la banqueta i dels juvenils, tot just Xadi Riat va participar. En tot cas, no es va haver de lamentar cap lesió. Es va evitar jugar una feixuga pròrroga i la càrrega física no va ser excessivament exigent.
Aquest matí l'equip s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat enfocant el treball que per l'últim compromís de la temporada. Dissabte el Sabadell torna a la Lliga rebent el Castellón a la nova Creu Alta. Dos conjunts que han viscut vides paral·leles recentment. Van estar a punt de baixar tercera però es van salvar de miracle. Mesos després tocarien la glòria ascendint al futbol professional i ara estan ben immersos en la lluita per la permanència. Ahir l'ahir golejador Néstor Querol, castellonenc i ex del Castellón, hi ha fet referència.
l'any de Lot, que ens van salvar, ells també es van salvar l'última jornada, vam sofrir molt aquell any, vam mantindre el bloc, no? com hem dit, i nosaltres també vam mantindre el bloc, vam ascendir, ells també, i aquest any igual, no? És una categoria molt complicada, la segona divisió. Sabem que anem a sofrir perquè n'hi ha molts bons equips, però bueno, tenim que seguir en la línia de l'altre dia. Crec que tenim que continuar confiant, no? en el nostre sistema, confiant en nosaltres, i esperem acabar el 2020 de la millor forma.
I una última coincidència, el conjunt d'Òscar Cano, farcit de suplents, també va superar per 0-2 la seva eliminatòria de Copa d'ahir al camp del San Fernando. Dissabte a les 4, Arlequinats i Orelluts es veuen les cares abans de marxar de vacances. En futbol formatiu, aquest dissabte tindrem un nou derbi vallesà entre el Mercantil i el Juvenil B del Javac Terrassa a la Lliga Nacional. Una data assenyalada perquè els mercantilistes es refacin de les últimes 4 derrotes consecutives. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
Després de perdre els últims 4 partits, el Mercantil arriba al derbi amb l'obligació de refer-se pel mal tram pel qual passa aquesta temporada. Els blaugranes necessiten tornar a sumar per no fer més gran l'escletxa de 6 punts que hi ha amb la part de dalt de la classificació. El Javac B sembla un rival propici, ja que és cuer i encara no ha guanyat cap partit, sent a més el rival que més gols encaixa. Tot i això, el tècnic mercantilista Juanjo Beltrán no vol que ningú menyspreï el rival.
Sobretot respecte al Javac, perquè competirà i és un equip amb molta història i no podem pensar ja que perquè porta 0 punts també nosaltres el guanyarem amb la gorra, no? És a dir, que jo prefereixo mirar més enllà, és a dir, que no aquest partit en concret, no? És a dir, crec que el que hem de fer és millorar per fins al final de la temporada, no només guanyar el Javac i continuar amb la mateixa dinàmica.
Sumar 3 punts suposaria pels de Beltrán treure's de sobre la pressió dels últims resultats i acabar l'any amb bones sensacions. El Mercantil rebrà el Javac dissabte a 5:45 de la tarda a la Raona Marinals.
En waterpolo, els dos equips de l'Astralpool Natació Sabadell ja coneixen els seus pròxims rivals a les respectives competicions europees. El femení s'estrenarà a l'Eurolliga disputant la fase de grups a Berlín entre el 5 i el 7 de febrer. Allà es veurà les cares l'Espandau alemany i dos vells coneguts de la fase de grups de fa dues temporades, el Donatxvaros hongarès i el Buliakmeni grec. El tècnic David Palma reconeix que el sorteig ha estat benèvol.
Ja teníem ganes de saber el sorteig, de veure rivals... I sobretot veure on ens toca viatjar, no? Perquè aquesta temporada no organitzem aquesta fase, no l'hem demanada. I bueno, tenim ganes de viatjar, fer una miqueta de team building, que ara fa anys que no anem fora, així una fase de 3 o 4 dies. I bé, en principi, bueno, sembla que tinc un sorteig amb bastanta sort, diria jo.
I pel que fa al masculí, el Mediterrani serà el rival de l'Astralpool als vuitens de final de l'Eurocup després de la brillant classificació de fa un parell de setmanes a la Lligueta. El tècnic Quim Colet preveu una eliminatòria de poder a poder.
És un equip amb veterania i és un equip rocós que, a més, doncs, aquest any té, crec jo, millor plantilla que l'any passat. Ha incorporat un dels boies de la selecció australiana i més un xaval del Canoe, l'Álvaro García, amb la qual cosa, doncs, jo crec que els dona més consistència que l'any passat i serà un rival, bueno, complicat.
Colet també ha agraït el fet de no haver de fer un desplaçament fora, donades les circumstàncies. L'anada dels vuitens tindrà lloc el 27 de febrer i la tornada una setmana més tard. I en futbol sala, l'Escola Pia aprofitarà que aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga Segona B per recuperar el duel contra el Cerdanyola. Ara mateix el conjunt sabadellenc és cinquè amb 2 punts menys que el rival de dissabte. Recordem que només els 4 primers passen el tall per lluitar per als play-off de la següent fase. Una victòria permetria als de Pedro Donoso no només avançar al cerdanyolenc, sinó col·locar-se momentàniament tercers, i en aquesta zona és on el tècnic vol assentar-se.
Para mí estar entre los 4 primeros, me da igual si tengo mal equipo o buen equipo, ¿no? Yo quiero estar arriba entre los 4 y trabajamos para eso, ¿no? Trabajamos muy duro durante la semana y bueno, yo creo que todavía a día de hoy nadie ha pasado por encima nuestro, como aquel que dice, y eso nos motiva y seguimos trabajando, ¿no?
Aquest duel comarcal arrencarà dissabte a les 6 de la tarda. Mig minut per 8:15, posem un final al Notícies Vespre d'aquest dijous 17 de desembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà a les 9 amb més notícies, però ara no marxeu perquè arriba el món digital a les 8, el Parlem d'Òpera, i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.